Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Yo, que ella y yo compartimos contigo y tus palabras tan amorosas, descansa en paz. Per exemple, també, Txell Bonet diu, estimada Itziar Castro, dona valenta, compromesa, autèntica, generosa, alegre, divertida, et trobarem molt a faltar, ens va omplir de llum, moltes feines, estones personals i sempre vas estar al nostre costat en la dificultat fent la denúncia, t'estimem. O per exemple, Jessica Albiach diu, amb una enorme tristor, hem sabut que ens ha deixat l'Itziar Castro, una actriu compromesa i lluitadora pels drets de totes, sempre quedarà la nostra memòria i ho farà dibuixant-nos un somriure en la cara, et trobarem moltíssim a faltar. David Zulueta, bon dia.
Bon dia.
David, tu coneixies personalment, no, Itziar Castro?
Sí, vaig ser alumne de quan treballava a l'acadèmia. Va ser la meva professora de interpretació.
I què tal?
Doncs aquesta notícia m'ha agafat... de fet, la meva parella m'ha despertat amb la notícia. Uh-huh. Encara no ens ho creiem, estem tots una mica en xoc perquè, clar, ha mort una persona que coneixíem, però ha mort una persona jove, amb 46 anys.
Exacte.
I ha mort una dona molt enamorada del que feia. Allà li agradava molt, ella estava molt contenta. Quan ens trobàvem amb qualsevol esdeveniment, ella era la reina sempre, no? Perquè era una dona veritablement emocionada d'estar on sempre havia somiat, no? Que era entre la gent que ella admirava. Bueno, tenim poc temps a la Terra i l'hem d'aprofitar, perquè d'un dia cap l'altre s'atacava.
Sí, és veritat.
I fins aquí hem arribat.
Ella com a professora era gaire diferent que com era ella... abans i després de les classes o no? Era exactament igual amb aquesta personalitat tan desbordant que, per exemple, és que vull recuperar la paraula exacta. Frankie de Leonardi és el director que ara escoltàvem al tall, feia servir un adjectiu que era inconmensurable.
Mm-hmm. Ella era una dona forta, de fortes maneres de relacionar-se amb el món, tant a classe com abans i després i com a fora de l'acadèmia, no? Sí, era prou igual sempre. Una dona que no canviava gaire la seva manera de relacionar-se amb tu.
David Zulueta, una abraçada molt gran i també ànims per la part que et toca.
Gràcies.
Per cert, aquesta hora... Gràcies, David, una abraçada. Per aquesta hora podem explicar alguns detalls més de la mort d'Itziar Castro. Estava assajant un espectacle a la piscina de Lloret de Mar, com explicàvem. Hi ha aquest detall afegit que estava assajant un espectacle, això fins ara no se sabia. S'ha començat a trobar malament a les 2 de la matinada. Els seus companys han trucat al 112, que ha enviat ràpidament cap allà una ambulància i, finalment, ha patit una aturada cardiorrespiratòria i ha mort. Això ho explica la Maica Navarro a La Vanguardia, que ha parlat en fons dels Mossos. Són les 10 i 3. Fem una petita pausa per la publicitat i ara tornem aquí i continuem el món a RAC1.
RAC1. Polestar 2. L'evolució continua. Més autonomia, més distàncies. El teu 100% elèctric de disseny escandinau, ara amb 654 quilòmetres. Reserva la teva prova de conducció amb un expert. Polestar.com.
Nescafé Dolce Gusto.
Un coffee shop. Per aquest demà, pensat per gaudir, fet per compartir, fet per regalar. Un coffee shop.
Nescafé Dolce Gusto. El teu coffee shop per Nadal a casa.
Un coffee shop.
Aquí a Quadis AR Motors volem que el teu final d'any sigui memorable. T'esperem del 13 al 15 de desembre a les nostres botigues de La Maquinista, Mataró i L'Hospitalet amb els millors descomptes de tot el 2023 amb vehicles nous i seminous. Sportage, Niro, Stonic, Picanto. Descobreix les nostres ofertes de final d'any a les nostres botigues o a quadisarmotors.es.
Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
Veniu, veniu, que ja torna al teatre al carrer Nadal. Viladecans s'omple de màgia, teatre i molt d'humor amb una gran proposta d'espectacles a peu de carrer, gratuïts i per totes les edats. Descobriu tota la programació a viladecans.cat. Us hi esperem. Ah, i no oblideu que viure el Nadal a Viladecans és una altra història.
Només hi ha una cosa capaç de superar el vertigen davant del que desconeixes. L'adrenalina que sents quan ho proves. Descobreix el Cupra Formentor híbrid endollable amb etiqueta zero per moure't lliurement. També amb entrega immediata per 300 euros al mes en MyRenting. Entrada 9.092 euros. Beneficia't del pla Moves. El que et fa por et fa sentir. Xarxa Cupra de Catalunya.
No busquis més cotxes. El teu MG ara a un preu imbatible. El 14 i 15 de desembre, Quadis British MG de La Maquinista posa a la venda el seu estoc de models MG. Vine a la nostra botiga de Ciutat Asunción 24 i t'emportaràs un dels nostres MGs en estoc al millor preu. 14 i 15 de desembre, preus imbatibles a Quadis British MG.
Segurament soparem alguna cosa lleugera. Crec que vull posar un llum tros d'IKEA a la sala d'estar.
Però què dius?
La inspiració pot arribar en qualsevol moment. Per això IKEA obrirà del 6 al 10 de desembre perquè puguis fer realitat les teves idees. IKEA Badalona tancarà el dia 10. Més IKEA.es/Catalunya.
La gent em diu, Pare Noel, estàs genial, però ja tinc una edat, que no estic malament, però aquest any el trineu el deixo al pàrquing d'Aena, que és a un pas de l'avió, i així m'estalvio d'anar carregat amb tants regals.
Reserva i aparca els nostres pàrquings. A prop, segur i al millor preu. Aena, aeroports per tu.
Dime, niño, un best-seller, el más vendidito del año. Que sea de tapa dura y de un escritor peruano.
Al teu Nadal li falta FNAC, el lloc on trobaràs els millors regals i idees per encertar-la aquest any. Et falta FNAC.es.
No busquis més cotxes. El teu MG ara a un preu imbatible. El 14 i 15 de desembre, Quadis British MG de La Maquinista posa a la venda el seu estoc de models MG. Vine a la nostra botiga de Ciutat Asunción 24 i t'emportaràs un dels nostres MGs en estoc al millor preu. 14 i 15 de desembre, preus imbatibles a Quadis British MG.
Perquè el meu millor pla de Nadal és cinema, crispetes i veure i escoltar les meves pel·lícules favorites en versió original, jo trio Cinesa Bosé. Aquestes festes gaudeix en versió original subtitulada de Wonka i moltes estrenes més a Cinesa. Consulta cinemes, horaris i qualificacions a Cinesa.es.
Notícies, esports, entreteniment.
Tot allò que t'expliquem a RAC1 ho portem al web.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Avui, a la tertúlia, amb l'historiador Xavier Domènech i els periodistes Ferran Casas, Susana Cuadrado i Mònica Hernández.
El perquè de tot plegat.
10 i 8 minuts, notícia d'última hora, l'acabem de saber. Això afecta de ple el govern de Pedro Sánchez. La Vanguardia avança que els ministres d'Economia dels 27 països de la Unió Europea han avalat que Nadia Calviño es converteixi en la nova presidenta del Banc Europeu d'Inversions. Això, per tant, l'obligarà a abandonar en els propers dies la vicepresidència primera del govern espanyol i el Ministeri d'Economia. És veritat que és una notícia que m'imagino que Pedro Sánchez, no sé si d'una manera o altra devia tenir pensat algun possible substitut.
Sí, bueno, de fet hi havia dubtes sobre si la nomenaria vicepresidenta del govern i ministra d'Economia perquè estava com molt... clarament era la candidata més ben situada per anar al Banc Europeu d'Inversions, perquè de fet em sembla que va ser a la cimera a Granada on el canceller alemany ja li va donar suport explícit, per tant, ho tenia tot de cara. Ara aquí, la incògnita que s'obre és si seguirà havent-hi vicepresident econòmic o vicepresidenta econòmica, o només hi haurà ministre d'Economia i es donarà més poder a Maria Jesús Montero, que ja la va fer vicepresidenta quarta i porta una part, diguéssim, de la cartera econòmica amb el Ministeri d'Hisenda, i si es confirma que José Luis Escrivá
Exacte, que era un dels noms que sonava amb força, actual ministre de Transformació Digital.
De Transformació Digital es converteix en ministre d'Economia o en surt un altre. I aquí també hi ha una altra carpeta o una altra derivada, que és que la foto del nou govern de Sánchez, el PSC no va quedar molt ben parat, perquè el PSC la passada legislatura tenia la presidència del Congrés, tenia dos ministeris i tenia el portaveu del grup socialista al Senat, i ara només té un ministeri. Per tant, hi havia una certa expectativa per part dels socialistes catalans de aprofitant aquest moviment, doncs, que algun dirigent del partit, algun diputat, o fins i tot s'havia parlat de Maurici Lucena i David Vegara, que estan amb els càrrecs d'empreses públiques, doncs poguessin anar a parar en aquesta àrea econòmica del govern, o fins i tot de ministre d'Economia, o per exemple el nom de Montse Mínguez, que també diputada per Lleida, que també pogués entrar en aquest Ministeri de Transformació Digital. Veurem.
Domènec?
Sí, no, no, era una notícia absolutament esperada, tan esperada que recordo que Pedro Sánchez se li va preguntar directament, ara no sabria dir en quin mitjà de comunicació, si ja tenia pensat el nom per substituir a Nadia Calviño, i ell va contestar que sí, és a dir, que ja tenia al cap fins i tot el nom abans de confirmar-se que seria la presidenta del Banc Europeu d'Inversions. Jo no sé si això pot servir, això que diu el Ferran Casas, perquè és veritat que la presència del PSC en aquest govern és com a mínim sorprenent, la molt baixa presència, tenint en compte que els millors resultats electorals que van fer els socialistes a les últimes eleccions generals van ser precisament a Catalunya, i que el PSC va guanyar les eleccions a Catalunya.
De 12 a 19 ha passat, Xavi.
Sí, és que és, vull dir, veure cada cop quedaven amb un amb tanta poca representació al govern. És veritat que tradicionalment quan es parla del ministre català es parla del ministre català perquè hi ha pocs catalans tradicionalment, des del 78 fins ara la representació, el famós ministre català, però el famós ministre català és perquè solo hay uno y que és català pràcticament, però amb aquests resultats electorals a la mà, jo no sé com s'ho va prendre el PSC, perquè la sensació que donava era una certa marginalització, i fins i tot si els arguments que es van donar en aquells moments, que és dir, escolta, com que la qüestió catalana està en el centre, perquè la negociació amb els partits independentistes estarà en el centre de la legislatura, per tant no volem més catalans al govern, home, com a discurs pels socialistes catalans no és un bon discurs, a més precisament havent guanyat les eleccions, perquè vol dir que se'ls està donant molta més rellevància als partits que van quedar, ara no recordo si quart o cinquè, o tercer, quart i cinquè a les eleccions generals, que no aquell qui va guanyar les eleccions a Catalunya.
Susana.
Sí, a veure, jo vull subratllar el fet de que per primera vegada des del 58, que és que quan va ser fundat el BEI, el Banc Europeu d'Inversions, en aquest cop serà presidit per una dona. Per tant, tot això, i també per primera vegada per un espanyol, no? En aquest cas, Nadia Calviño. Té el suport de Portugal, d'Alemanya, de França, molt potents, i estaven contra Itàlia. Això aquí ho deixo apuntat, no tinc prou elements d'anàlisi per deduir si això li pot complicar o no la presidència, però és una certa pedra a la sabata. I després tenir en compte el fet de que la Nadia Calviño estigui al front d'una institució d'aquesta mena, no deixa de ser el prestamista de la Unió Europea, el Banc Europeu d'Inversions. Estava mirant aquí unes dades i estic veient que Espanya és un dels països que més ha rebut, més va rebre el 2022, va rebre 9.961 milions del BEI, que es diu ràpid, i tot això va anar doncs a projectes de sostenibilitat i de medi ambient i altres històries, no? Però sí que és important, perquè és una repartidora important, el fet de que estigui la Nadia Calviño, i també és important per Espanya perquè en certa manera li donarà una certa rellevància internacional. En quant al relleu aquí a Espanya, doncs ara s'obren un compte enrere, que el Ferran potser ens pot posar més llum a sobre dels dubtes que hi han. Però em penso que té temps fins al dia 1 de gener, que és quan ha de prendre possessió Nadia Calviño. Per tant, estem parlant de dues setmanes escaig de la decisió que haurà de prendre el Pedro Sánchez.
Ho pot madurar tot el Nadal.
Sí, i després una altra qüestió, que fins ara l'escrivà havia ocupat un ministeri nou, com era el Ministeri de la Digitalització, que és aquest ministeri que suposadament s'ha d'ocupar dels reptes de la intel·ligència artificial, que és una altra patata que aquestes que els hi cau a tots els governs. Sí, perquè és un tema complicat, Espanya acaba el semestre, fins ara també havia intentat impulsar aquesta llei d'intel·ligència artificial que topa més amb dificultats quan arriba a Brussel·les que no pas les que s'esperaven. Vull dir, que passarà amb aquest ministeri ara? Això, si, en cas que l'escrivà, i estem fent aquí política ficció, passés al departament ara amb la cartera de Nàdia Calviño, o aquest ministeri serà ocupat per algú altre, què farem?
Que serà ocupat per algú altre, sí. I és dir, jo no m'imagino que ni un mes després d'haver conformat govern i haver creat aquest nou departament, i per tant haver-li donat un rang i una importància política a tot aquest tema de la transformació digital, que jo crec que és evident, que la TE es faci desaparèixer el ministeri.
Mm-hmm. També hi ha aquesta possibilitat que apuntava el Ferran, no? La reestructuració que hi pot haver amb aquesta vicepresidència que ocupava fins ara Nàdia Calviño, que desaparegui, que l'assumeixi algú altre.
Clar, de fet, hi havia tres vicepresidències. Clar. Va crear una quarta ja... algunes fonts del Partit Socialista explicaven que en previsió de que tornessin a ser tres, no? I que les vicepresidentes doncs fossin Rivera, Montero i Yolanda Díaz.
El que aquesta jugada per tan poc temps, perquè tots, dèieu tu i el Xavi, era una notícia que ja s'esperava, no? Aquest nomenament de Nàdia Calviño. No entenc molt bé la jugada de crear aquestes quatre vicepresidències si sabies que en poc temps, en un període d'un mes, aquesta ja cauria o podia caure, o si més no, la titular d'aquesta vicepresidència podia caure.
Domènec.
Jo crec que ho va fer en previsió de que en l'últim moment hi hagués alguna mala notícia, és a dir, que no assolís el càrrec, i per tant, si no assolia el càrrec, doncs com seguir-la mantenint el govern. Jo crec que aquesta va ser la previsió, perquè és veritat que és sorprenent que donades totes les notícies en el sentit que sí, que anava a aconseguir aquest càrrec, se l'anomenés a pocs mesos vista, se l'anomenés ministre. Jo crec que aquí va haver-hi fins i tot un intent de reforçament per poder assolir el càrrec, és a dir, de dir no, segueix sent un referent per nosaltres, segueix sent una persona absolutament important, i per tant l'estem postulant per aquest càrrec. Ara, és veritat que això no serà una crisi de govern, això és una notícia esperada, i per tant serà una el canvi del govern. Jo crec que quan el Pedro Sánchez va dir en aquella entrevista que ja sabia el nom i que el tenia al cap, és que efectivament el sabia, el té al cap.
Bé, amb aquesta notícia que ara estàvem comentant, que l'ha avançat la Vanguardia, ja hi ha altres mitjans que ara ja la publiquen, que els ministres d'Economia dels 27 països de la Unió Europea han avalat que Nàdia Calviño, vicepresidenta primera del govern espanyol i ministra d'Economia, es converteixi en la nova presidència del Banc Europeu d'Inversions, un càrrec que és incompatible precisament amb les seves tasques de vicepresidenta i de ministra. Deixeu-me fer una altra pausa per la publicitat, i quan tornem vull posar sobre la taula un tema que ja vam encetar ahir a la tertúlia i que el David Fernández va definir com és tot un debat. Tot va venir arran de l'entrevista que vam fer l'alcalde de Calella al Maresme, que ell precisament va dir, quan sabien que venia aquí el món a RAC1, vaig rebre missatges de tot d'alcaldes de tot de municipis de Catalunya que es troben al mateix. I què està passant a Calella? Doncs que tenen un grup de 11 comptats delinqüents, tots de menys de 40 anys, que sumant-los tots acumulen gairebé 300 detencions. N'hi ha algun que entre 40 i 50. Són nois que fan algun tipus d'acte delictiu, ja sigui un robatori, ja sigui provocar una baralla, ja sigui amenaçar, ja sigui cremar mobiliari urbà. Els tanquen a la presó, els tanquen al calabós, perquè no arriben a la presó, a comissaria, 24, 72, 48 hores, surten al carrer i al cap d'unes hores tornen a presó. Ara parlem sobre la multireincidència i si hi ha manera o no factible i efectiva de combatre-ho ara de seguida.
Un moment, mireu la càmera.
Lluís!
Uau, mireu això, posa-t'hi, mama. Oh, quina passada.
Amb el programa Vacances en Família de la Xanascat no pararàs de capturar moments dels que recorden tota la vida. Apunta't fins l'11 de desembre a xanascat.gencat.cat/vacancesenfamilia. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Spoticar, el líder europeu en vehicles d'ocasió, complim 3 anys des del llançament a Espanya. Per això, durant aquest mes, t'ofertem 3 anys de garanties si finances el teu vehicle d'ocasió. Visita un dels nostres 200 concessionaris o reserva el teu cotxe a spoticar.es. Finançament ofert per Stellantis Financial Services. Consulta les condicions a spoticar.es.
Li hem preguntat a tot un país, i tu què penses fer a partir dels 65? I aquesta és la llista. Navegar amb un veler, aprendre un nou idioma, córrer una marató, treure'm el carnet de...
El futur és molt més inspirador amb els plans de pensions de Mapfre. Suma't al programa Tu Futuro, ara fins amb un 6% de bonificació per trasllat. Informa't a la teva oficina o a mapfre.es.
En aquest país,
Tens el dret a protegir la teva intimitat personal dins i fora de les teves xarxes socials. I saps per què? Perquè ho diu la nostra Constitució. Feliç 45 aniversari. Sorteig de la Constitució. Loteries i apuestes de l'Estat. Loteries et recorda que juguis en responsabilitat i només si ets major d'edat.
Sube el volumen porque esta promo de Samsung es lo más. Llévate de regalo un Galaxy Watch 6 valorado en 319 euros al comprar el nuevo Samsung Galaxy Z Fold 5 o Z Flip 5. Consulta condiciones en tienda o en samsung.com solo hasta el 17 de diciembre. ¿A qué estás esperando?
BP Ara és. Estalvia fins a 20 cèntims per litre en carburant gràcies a la nova app Mi BP. Més ràpida, més fàcil i amb més descomptes en proveïment de carburant, compres... Tan diferent que necessitàvem una nova paraula per definir tot el que et dona. Descarrega la nova app Mi BP i comença a BPar. Consulta les condicions a mibp.es.
Aquest Nadal celebra'l amb els nous galets de Neto Natural. Galets d'alta qualitat elaborats amb aigua del Pirineu i sèmola de blat dur. La millor opció per acompanyar el caldo de Nadal a Neto.
Arriba la venda privada exclusiva per clients amb targeta al Corte Inglés, amb descomptes de fins al 30% en més de 1.000 marques. Moda, llançaria, accessoris, sabateria, esports, llar. Només fins a l'11 de desembre, venda privada en exclusiva per clients amb targeta al Corte Inglés, a la botiga web i app. Targeta més a part financera al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions al Corte Inglés Ponés.
Braç a braç. Així encalcem els nostres objectius. Només així els aconseguim. Trenquem barreres, superem obstacles. Així aplanem el camí, compartim el camí, gaudim del camí. Perquè amb tu no estem mai sols. Després de 85 anys treballant per a una societat millor per a tothom, al grup social 11 tenim clar que la igualtat d'oportunitats es fa des del respecte, braç a braç. Grup social 11.
Buf, comença el fred. I per si no fos prou, crac, lluna trencada. No, però saps què? El mal temps Crystal Box Ponés. Vaig fer clic i en un plis, llestos. Pim pam, Crystal Crac.
Crystal Box!
T'arreglem les llunes del cotxe en un plis.
A veure, encarregaré un arròs per aquest cap de setmana. Com el preferiu? Negre, amb cloïsses, a banda, paella, al forn, amb llamada?
A la nostra gama Citroën SUV també en sabem de versatilitat. Aprofita aquest mes els dies SUV i tria el teu amb un avantatge addicional de fins a 8.000 euros. Entrega immediata en unitats limitades. Citroën. Condicions a Citroën.es.
A la zona estem a punt de viure una cosa molt especial, el Barça-Girona. Un partit que és molt més que un derbi, perquè és una festa del futbol català. I només a Dazón pots viure aquest partit irrepetible. Entra a Dazón.com, subscriu-te ara per només 18,99 € al mes sense permanència i no et perdis el Barça-Girona el diumenge 10 de desembre.
El perquè de tot plegat.
10 i 22. Continuem aquí a... Què passa, Mònica?
Mira, sort que avui no hi ha ull de poll, perquè si no explicaria el que acabo de viure en aquest estudi.
No cal.
No, vas no, deixarem.
El que passa de micro tancat no s'explica.
A vegades sí, eh? A vegades sí.
Això és veritat.
M'està dient el Dani, oi? M'està dient el Dani. Sí, sí, sí que s'explica.
No, el Dani, si no, no li facis cas.
Molt bé.
Bueno, podem explicar, per exemple...
Ara deuen pensar sí, algo exacte. Voces. No, bueno, no, no, però... és el tècnic.
Podem explicar que el Ferran Carles, que és el que crec que no, volia clar, dir la Mònica, que s'ha esborrat,
no
ha decidit sortir de l'estudi.
S'ha evaporat.
A veure, mira, el tema que havia posat sobre la taula just abans d'anar a publicitat. Com fas front, com a ajuntament, a un grup de gent que es dedica a provocar baralles, a robar, a amenaçar els veïns, que són uns delictes que no es consideren prou greus com per tancar a presó, que es passen unes hores tancats al calabós, tornen a sortir en llibertat, tornen a cometre aquests delictes, se'ls torna a detenir, tornen a passar unes hores al calabós, tornen a sortir en llibertat, i així fins a l'infinit. Com es fa front a la multireincidència? Susana.
Doncs la veritat és que no ho tinc clar, perquè a més la multireincidència que la tenim tan associada a l'entorn urbà també passa a l'entorn agrícola. Vull dir que el que és el petit delicte, aquest sumat, que després dona una sensació d'impunitat terrible, doncs és una batalla que s'ha anat fent i s'ha anat fent i que ni tan sols amb les últimes reformes del Codi Penal...
La solució és més policia. Per exemple, l'alcalde de Calella demanava reforç als Mossos d'Esquadra per tenir més agents patrullant la ciutat.
És que, a més, jo no sé quina és la solució, eh? La veritat és que us podria venir aquí a treure alguna cosa, però és que, de veritat, que és un fenomen que a més, em preocupa especialment perquè està baixant també l'edat. Llavors, no només hi ha multireincidents majors d'edat, sinó que també està havent-hi multireincidents menors d'edat, que, a més, tenen la protecció per ser, precisament, menors, no? I és una problemàtica que no para, i potser sí que en determinades poblacions està molt identificada, Barcelona també. Si tu parles amb els Mossos et diran perfectament quins són els lladres o lladregots que cometen aquests furs, que són furs que penso que no passen dels 400 euros, no? Sí. I que tu pots anar acumulant i que entres i surts de la presó i no passa absolutament res. Potser les solucions l'haurien de donar els polítics o a veure quines són les reformes legislatives que s'haurien de fer per intentar perseguir amb més duresa en aquesta gent. Més policia? Doncs, home, a veure, el fet, l'element dissuasori de la policia ajuda. T'ho dic, per exemple, en el cas del Bor de Barcelona, que és un lloc allà on la multireincidència és visible fins i tot de dia, vull dir, perquè visc a prop i realment hi passegem molt i moltes vegades hi ha corredisses, doncs sí que és evident que si hi ha una presència policial al carrer, això actua com un element dissuasori, o si més no, com un element també de protecció, de sensació de protecció del ciutadà. Mm-hmm. Què s'ha de fer? No ho sé. Tu saps, Sergi? O sigui, hi ha alguna solució a sobre de la taula davant un problema?
Mira, ahir, per exemple, el David Fernández exposava un cas que deia que quan va haver-hi un repunt de casos al Raval, al barri del Raval de Barcelona, que el que es va decidir en aquell moment, que es considerava que era una bona manera de combatre, ho era dictar ordres d'allunyament. I així allunyaves els lladres de la zona.
Mm. Sí, després el David Fernández ens explicava, diu, sí, del Raval va baixar el número de robatoris, però van créixer a l'Hospitalet.
Clar, clar, és que aquest és el problema. Mira, al final, ara ho estava mirant, perquè recordava el debat al Congrés dels Diputats, fa un any i mig es va aprovar una reforma del Codi Penal per endurir les penes en els casos de multireincidència. Es va fer iniciativa del PDeCAT, a més també atenent una petició que es formulava doncs, des de Barcelona. Jo recordo que aleshores Jaume Collboni, que era tinent d'alcalde de Barcelona, doncs se'n va felicitar d'aquesta situació, i Albert Batlle, que era regidor i que també doncs, ho havia demanat reiteradament, i es va dir, doncs, escolta'm, les persones que siguin multireincidents amb aquests petits furs, doncs podran anar entre 6 i 18 mesos a la presó, no? Que després, a vegades, doncs, si no tenen antecedents i no passa de 2 anys la pena, doncs no entren a la presó i surten, però evidentment si vas acumulant petites condemnes, al final entres a la presó. Però es veu com aquestes reformes del Codi Penal no han estat efectives o no han estat suficients, no? Aleshores, clar...
I llavors, què fas?
Clar, davant d'això, s'obren com dos escenaris, no? És a dir, el de penes més dures, és a dir, a vegades quan parles amb la policia, quan parles amb caps dels Mossos d'Esquadra, et posen l'exemple que diuen, home, doncs, per exemple, nosaltres tenim un problema de crim organitzat a Catalunya amb el tema de la marihuana i amb el consum en la plantació massiva de marihuana, no? I cada 2 per 3 estem veient com desmunten plantacions, perquè el nostre codi penal és molt més tou, és molt més permissiu que el dels països del nostre entorn, i això fa que doncs nosaltres aquí tinguem aquest problema. Aleshores diuen, la solució és endurir el codi penal i posar-lo al nivell del que passa a França o del que passa a altres països, també en el tema de la multireincidència. Aquesta podria ser una solució. Ara, a mi em sembla que quan algú no té mitjans de vida, com per robar una cartera no el pots posar 3 anys a la presó, i per tant, si surt, doncs és possible que torni a delinquir, que torni a fer el mateix, no? I aleshores, clar, aquí el debat sempre és, ataquem les conseqüències o ataquem l'arrel del problema, no? Que és la pobresa i la falta de mitjans de vida, a vegades.
Domènec i Mònica.
Sí. Jo és que del debat que va plantejar ahir el David, que el vaig poder escoltar, al final el debat, que tampoc no crec que fos la petició de l'alcalde de Calella, jo crec que l'alcalde de Calella estava fent diguem, una exposició d'una situació que estava desbordant la situació a la seva ciutat, i el que demanava en tot cas eren mesures policials. Tampoc no em va quedar massa clar quan parlava d'aquestes 11 persones si és que era un grup organitzat o s'ha de parlar de persones diferents, perquè clar, també canvia, eh? Una cosa és, diguem, associació per delinquir i l'altra, però el que estava d'acord amb el que deia el David, no sé si ho deia en aquest sentit, és, o sigui, el Codi Penal espanyol ha estat molt reformat, és a dir, jo crec que és dels codis penals més reformats, i de fet l'última va penalitzar precisament la multireincidència. Crec que és, no ho sé, igual el Ferran Casas ho té més al cap, però crec que si són per tres vegades el mateix delicte o d'una naturalesa similar de delicte, ja està.
És a dir, exacte, això ahir també l'Anna Ponsins ens ho explicava.
Vull dir que què farem? La posarem a dues vegades o una vegada? Si és una vegada ja no és multireincidència. És a dir, jo crec que hi ha vegades que estem intentant solucionar problemes, diguem, que s'han de poder solucionar policialment i comunitàriament i des de les pròpies poblacions, els estem intentant solucionar a cop de reforma del Codi Penal. I jo repeteixo, és que el Codi Penal espanyol jo crec que més reformat, no, ara mateix no m'atreviria, però diria que és dels més reformats d'Europa constantment, precisament per això, perquè cada vegada es diu, bueno, pues que canvin la llei, bueno, pues va canviar la llei, però hi ha un problema que es diu, bueno, que es diu situacions socials, que es diu situacions de desarticulació i que es diu situacions de delinqüència. Per tant, jo crec que aquí s'han de posar mesures de tipus policial, social, etcètera, etcètera.
Estic totalment d'acord amb això que deia el Xavi i el que deia el Ferran. Hem d'anar al problema d'arrel. Sí que és veritat que més policia, com deia Susana, pot ser dissuasor, intimidatori, però a vegades trasllades el problema d'una zona a una altra. Sí que és veritat que una reforma del Codi Penal on puguis imputar o baixar la quantitat per imputar un delicte més sever a un reincident pot funcionar, però jo crec que el problema és d'arrel, és social, bàsicament. Aquestes persones, en molts casos, roben, doncs, per necessitat a vegades. Llavors ens hem de plantejar què cal fer per evitar aquest tipus de situacions. I entenc la desesperació de l'alcalde de Calella, perquè això, i li deia ahir, es pot extrapolar d'altres municipis, i fixeu-vos que hi ha moltes ciutats que estan recuperant la figura del sereno. El sereno que, clar, diu, sí, per exemple, la meva ciutat la recuperen, molt bé, uns senyors, uns ciutadans com tu i com jo, Sergi, que passegen de 10 de la nit a 6 del matí. Tu et trobes un grup de delinqüents, d'11 delinqüents, i què fas? Perquè no tens més potestat per fer res, ets els ulls de la policia, has d'avisar la policia. Per tant, és un peix que es mossega la cua. La figura del sereno no sé si té molt sentit. Al revés, penso que estàs exposant aquelles dues persones que fan de sereno, que normalment són plans d'ocupació dels ajuntaments, amb persones que no tenen feina, se'ls forma i se'ls posa a fer allò. No és la solució tampoc.
Bé, segurament el que han de posar és guàrdia urbana als ajuntaments, que al final la guàrdia urbana sí que pot detenir una persona i sí que té les mesures coercitives i de força necessàries. Però
fixa-t'hi que va començar Santa Coloma i ara ja hi ha més de 10 ciutats on s'està aplicant aquesta figura del sereno, perquè evidentment un guàrdia urbà costa molt més de formar, costa molt més el sou mensual, etc.
Sí, no, és que ara estava aquí conversant amb la Maica Navarro, puc dir que ens està escoltant i que agraeixo molt que ens estigui escoltant, i fins i tot la podem trucar perquè ella en sap molt més que nosaltres del tema multireincidència i com abordar-ho.
Truquem a la Maica, doncs.
Sí, truquem-la. Llavors, ara em matarà la Maica perquè igual està, no sé fent què, però si més no, sí que em consta que ens està escoltant.
Ah, ara ja s'ha dit per antena.
I llavors em recorda, i així és, una informació que va publicar el Viure de La Vanguardia el 28 de novembre del 2023, en el qual explicàvem que davant la Copa de la Amèrica hi ha una preocupació de tots els comerciants. Estem parlant de Barcelona, no vull ser centralista, però en aquest cas estàvem parlant de Barcelona, en el qual es comentava que hauria de ser una oportunitat la Copa de l'Amèrica per reforçar els jutjats, i en aquest sentit és un tema que aquí no hem tractat, el fet dels jutjats, perquè evidentment l'esmena aquesta que comentava el Ferran del PDeCAT, que es va introduir per l'última reforma del Codi Penal, preveia que havien de sumar 400 euros, ho dèiem abans, no? Les petites condemnes, el que passa 400. Que és molt difícil arribar a provar que han furtat 400 euros. Llavors, a partir d'aquí, el jutge està com ho diria jo, com amb les mans lligades, en el sentit que no pot decidir, no té un criteri propi. Moltes vegades el jutge, ja l'ha vist unes quantes vegades en aquella persona, ja ha passat per davant d'ell unes quantes vegades, com per poder tenir un criteri i decidir què ha de fer amb aquell multireincident que té al davant, no? Llavors, la informació aquesta que explicàvem a La Vanguardia, comptàvem que potser es pot arribar a trigar 6 mesos a jutjar a una persona que ha estat pillada en un moment determinat allò con les manos en la massa, permeteu-me dir-ho en aquest sentit, no? I que per tant el sector dels lletrats i del món de la seguretat el que defensarien seria un tercer jutjat i fins i tot arribar a consolidar els dos que hi ha en aquest moment de reforç per robatoris de poca quantia.
Ferran i Domènec.
Tu pots reformar el Codi Penal, però si després es crea un coll d'embut...
Com és el cas, sembla ser.
Als jutjats, i això no va, i no va prou ràpid, i les sentències no arriben i triga, doncs no ho soluciones, no?
Jo, bàsicament, és que... M'agradaria saber més del cas concret, no, perquè és que l'alcalde parlava d'11 persones localitzades,
sí.
Perquè aquí hi ha un tema que és un tema que hi hagi furs en totes les ciutats, és a dir, no és, i l'altra és la sensació que ell descrivia d'inseguretat constant, que jo crec que són temes diferents, per tant, per això deia que en el cas concret s'hauria d'haver una actuació probablement de tipus social i policial, mm-hmm. perquè no estava parlant, no, perquè furs a tot arreu n'hi ha. Sobre el tema del Codi Penal, jo segueixo pensant el mateix, és a dir, la solució ja no passa pel Codi Penal perquè més reformat, és a dir, tenim un Codi Penal molt punitivista en el cas espanyol, sinó que probablement passa la més global, passa per mesures de més ampli abast també social, és a dir, ara es parlava tant de l'informe PISA ahir, és a dir, segons l'últim informe de l'UNICEF tenim un 28% de pobresa infantil en aquest país, és a dir, amb un 28% de pobresa infantil ens podem imaginar com deu estar les famílies, és a dir, no, per tant, jo crec que hi ha casos concrets que es descriu com una situació d'alarma social, d'inseguretat, uh-huh. etc, que han de tindre actuacions concretes, i ho altre s'ha de tractar amb una societat que cada cop té més problemes. El Codi Penal, bueno, si volen reformar més, ja, bueno, doncs que el reformin més, però jo repeteixo, és que jo, reformes del Codi Penal han sigut constants, jo diria des dels anys 90, constants, i sempre amb el mateix discurs, és a dir, hi ha multireincidència, el Codi Penal no és prou tal, punitiu, però bueno, ara mateix jo no sé què més es pot fer, perquè... ja ho dic, és a dir, si hi ha tres delites de la mateixa naturalesa i ja és multireincidència, bueno, es pot baixar dos, no ho sé, però és que llavors ja a mi em sembla que això ja no és multireincidència.
Susana Cuadrado ha invocat Maica Navarro. Maica Navarro, bon dia.
Bon dia, princesa, com estàs?
Bon dia, jefa. Bé, us estava escoltant i explicava amb Domènec. És cert, el Codi Penal s'ha reformat i és cert que fins i tot es va fer aquesta reforma última vinculada amb la multireincidència. L'article que feia referència a la Susana Cuadrado era una informació que feia un resum d'un informe que van encarregar diferents, doncs des de Foment, Amics de Passeig de Gràcia, diferents sectors de comerciants de la ciutat de Barcelona, però serveis per qualsevol altre indret amb problemes de multireincidència. Li van encarregar un informe a l'advocat Emili Sagrí perquè una mica fes allò, què podem fer, no? Què podem fer amb allò que ens està passant? I allò que està passant és que tenim una determinada tipologia de delinqüència que ja ha agafat el monllo, el que hi ha, i ha aconseguit buscar els forats per continuar delinquint amb absoluta impunitat, uh-huh. i creant moltíssima inseguretat. I per això tenim, doncs, a la ciutat de Calella ara, però tenim a la ciutat de Barcelona, a indrets molt concrets com Ciutat Vella o Eixample, perquè evidentment és on hi ha més visitants i més escenaris on poder actuar d'aquesta manera, que són furs. Tenim allà personatges molt concrets que acumulen detencions i detencions i detencions i detencions que superen el mig centenar, que superen el centenar i que no han trepitjat mai la presó. Mai la presó.
És que és molt bèstia, això, Maica.
El Domènec diu, fins quan aquesta reforma, evidentment, és una reforma que es va aprovar, la va encetar, va ser iniciativa del desaparegut PDeCAT, s'aprova i entra en vigor el juliol del 2022.
22,
què va passar? Que no ha funcionat, no està funcionant. Però per què no està funcionant? No està funcionant perquè, és a dir, no, crec que era la Mònica que parlava, o no sé qui parlava, que parlava d'un determinat perfil d'algú que delinqueix per necessitat, entre cometes, per menjar. Aquest multireincident del que us estic parlant, oblideu-vos, no és un delinqüent que delinqueix i roba per menjar i per necessitat. Estem parlant de tota una, factoria de criminal que belluga a delinqüents per tota Europa, que es belluga per tota Europa buscant i anant cremant escenaris, perquè això passa aquí, però passa a França, passa a Itàlia, passa a Gran Bretanya, passa a tot arreu. Per tant, no estem parlant d'aquest perfil. O sigui, cap dels detinguts, cap d'aquests perfils dels que us parlo, són gent que estigui furtant un mòbil, una cartera, per revendre'l i que la seva família o el mateix pugui menjar aquell dia. O sigui, de veritat, oblidar-vos d'aquest perfil, que no estic dient pas que l'actual context socioeconòmic obligui a determinada gent a robar per necessitat. Però això és un altre perfil. La llei, evidentment, aquest codi penal, aquesta reforma, volia evitar precisament, en el cap del legislador, pensar, ostres, que ningú que robi 3 ampolles de llet consecutives per menjar se li pugui aplicar aquesta multireincidència. Clar. No fotem. I va aplicar una variant que era, anem a veure, perquè tu puguis aplicar aquesta llei, el que fas és que el legislador ha de demostrar que les tres sentències anteriors per furt són per furts d'un valor superior als 400 euros. Val? Fins aquí d'acord. I un pot pensar, vale, acabem de tenir a fulano o a fulana i ha robat un mòbil que evidentment té un valor superior a 400 euros. Molt bé. Anem a veure si té antecedents. Sí, sí, té antecedents. I el jutge de guàrdia, clar, no, si algú pensa que en el 2022 tu entres un ordinador al jutge o al secretari i li diu pots mirar-me les sentències anteriors d'aquest individu que m'acaben de portar els Mossos a la Guàrdia Urbana? Això que sembla tan fàcil és impossible. Impossible. És a dir, primer, buscar les tres sentències anteriors, aquest jutge ha d'anar a cada un dels jutjats on va ser jutjat i sentenciat a buscar la sentència. Un cop tingui la sentència, ha de comprovar dintre del test quin era el valor del furtat. I en algunes ocasions, aquest valor ni tan sol consta a la sentència. O sigui, això és un primer hàndicap. Molt complicat. I clar, estem parlant de jutjats absolutament desbordats. Clar. Que si hem d'estar tot, quantes hores pot dedicar aquest jutge de guàrdia d'un jutjat de reforç per fer aquestes gestions? I no només això, tenim allò que es va, i això ara parlo de Barcelona ciutat, que és on més conec més la realitat, aquí tenim 2 jutjats de reforç per aquests detinguts que delictes lleus. Doncs mira, en aquest moment, si en el dia d'avui, aquesta nit, Guàrdia Urbana de Barcelona, Mossos d'Esquadra, haurà fet doncs, una mitjana de mig centenar de detinguts, que és la mitja diària, aproximadament. Totes aquestes persones que hauran passat unes hores a les garjoles, però algunes fins i tot les detencions queden sense efecte, la citació amb la que s'aniran per un judici ràpid, és l'any que ve, al mes de maig. D'aquí al maig, quantes vegades puc continuar robant i que el mateix Mosso d'Esquadra em detingui? Doncs les que vulguis. Clar. Això, algú pot pensar, bueno, estem parlant només d'una cartera, d'un mòbil. No, estem parlant d'allò que se'n diu les sensacions també d'inseguretat. Estem parlant d'allò que diuen els veïns, les veïnes, de que surten pel seu barri i diuen, ostres, haig d'estar lloctint de que em fotin. Ja no només, perquè mira, si t'ho fan sense donar-te compte, el descuido, però i si m'arrenquen la cadena, que també hi ha? Ja no parlo dels rellotges de luxe, no, i la cadena? I si a la iaia m'arrenquen la cadena fins que la tiren a terra per agafar-li la cadena o el bolso? Perquè això és el que està passant. I aleshores, el CECRI, en aquest informe molt recomanable, donava moltes possibilitats, perquè ja el que és important saber és que hi ha marge d'actuació. Hi ha marge d'actuació, hi ha marge per millorar les coses. No podem conformar-nos a, bueno, mira, tenim aquesta mitja de fus. Què vol dir tenim aquesta mitja i ens quedem de braços creuats? No pot ser, no ens podem acostumar a aquestes dades. Cada cop les dades en tots els capítols estan pujant. I bé, aquest informe estava molt vinculat amb la celebració de la Copa d'Amèrica. Posava la Copa d'Amèrica com una oportunitat d'or, ostres, perquè tothom es posi les piles. I tothom vol dir Mossos d'Esquadra, però també la judicatura. Aquests 2 jutjats que són de reforç s'han quedat petits. calen més jutjats, perquè clar, una altra cosa, aquest multireincident, quan ja passa, ja passa de ser un delicte lleu, o sigui, un furt lleu, a un delicte menys greu, ja no el jutja aquest jutge de reforç, sinó que va directament a un jutjat penal. Sabeu quin és el temps d'espera en un jutjat penal? Dos, tres anys. Després no seria ferma, perquè pot recórrer el seu advocat.
I a portar mig any com a mínim acumulat.
A l'apel·lació, a l'Audiència de Barcelona, 4 anys més. Clar, aquesta roda és terrible, però insisteixo. I jo crec que és el que una mica diu a l'informe i t'explica qualsevol que ho mira amb una mirada crítica. Més enllà, ja no només parlo dels comerciants que poden tenir els seus interessos, etcètera, sinó la ciutadania. No ens quedem de braços creuats pensant que la Barcelona ha arribat a un límit de determinats números de furs, que, bueno, que ja ens quedem amb aquesta xifra. No. O sigui, hi ha marge per fer més coses i que no impliquen grans reformes ni incrementar... O sigui, el nostre codi penal ja és prou dur, però anem a fer-ho servir bé. Anem a permetre que aquest magistrat de guàrdia que va desbordat, quan li convenci al seu jutjat, escolta, anem a mirar aquest senyor, aquesta senyora, quants delictes té, allò sigui fàcil de consultar. Ostres, no pot ser que això impliqui 8 o 9 hores d'anar a consultar papers. No sé, digo jo, que tampoc em sembla tan... Bueno, una mica així. I després també hi ha altres coses que demana el Segrí, que això és un altre debat, però ell, per exemple, entén que el Romà... Ei, Simón, calla. Que el,
Simón,
el
per favor, va. Espera, ara l'hem invocat.
Està escoltant el Sergi Embudio.
Hasta aquí mi aportació. Ja que no em deixen. Fins aquí tot el que havia de dir. Però vaja, l'informe és... No, el que deia, l'informe és molt interessant i altres detalls que diu d'aquest marge. I a més és un informe en el que ell mateix, el mateix Segrí, el podeu trucar perquè és, no. Explica més molt bé com hi ha marge per millorar. Millorar, o sigui, no ens podem creure. Em nego a que cada any anem a la roda de premsa de les dades que fa el portaveu del Mossos d'Esquadra o de la Guàrdia Urbana explicant furs, continuem pujant, furs, baixem. Ostres, no.
Yeah.
Primer perquè les dades ens hem de començar a ficar al cap també als periodistes de successos, que les dades, les estadístiques, és una part molt petita de la realitat. Què li explicaràs al senyor del club que li acaben d'arrencar la cartera amb la que acabava de treure la paga de que si la delinqüència puja o baixa? Ostres, no! La realitat és molt més ampla, més enllà de les estadístiques. Té que veure amb sensacions, amb percepcions. I ens hem de posar tots les piles, tots. I, sobretot, el més important és que hi ha marge d'actuació. El que falta és ganes de posar-se.
Això és el que anava a dir. Ara, al final, ja és el missatge que, almenys per una banda, és optimista de hi ha marge de millorar.
Tant.
Maica Navarro, tant. Més clara l'aigua, com sempre. Maica, moltes gràcies.
Hola,
adéu, guapo. Vinga, adéu,
guapo. Molt, molt gran, sobretot a tots els amics, amigues, i a tots els que ens han quedat molts orfes amb la pèrdua sobtada i terrible de l'Aitziar Castro, un referent amb el feminisme, amb els drets de gais i lesbianes, i sobretot una dona, una senyora, que la trobarem molt a faltar perquè era una veu necessària en molts i molts aspectes de la vida. Abraçada a tota la gent que l'estimava.
Absolutament, una abraçada, Maica. I a tots els amics i familiars de l'Aitziar Castro, per cert, president de la Generalitat Pere Aragonès, ha publicat un missatge a xarxes dient el meu condol a la família i amics d'Aitziar Castro, perdem una actriu compromesa única i extraordinària. Descansi en pau. La Maica Navarro, com sempre, més clara, contundent i directa no pot haver estat. He vist que el Ferran Casas apuntava alguna cosa, deixeu-me fer una pausa pel velocitat i tornem.
Sempre igual. Es va tenir mandar de Bricolge. Però què dius? Plim-flom de
Quan ens costa resoldre un conflicte, hi ha una eina que ens ajuda i ens acosta, fent que tothom hi guanyi.
D'acord, abaixaré el volum de la música. Gràcies, t'ho agraeixo.
Aquesta eina es diu mediació, perquè quan ens entenem, trobem la solució. Centre de Mediació de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Li hem preguntat a tot un país i tu què penses fer a partir dels 65? I aquesta és la llista. Escriure una novel·la, pujar un globus, nedar entre taurons, estudiar una carrera...
El futur és molt més inspirador amb els plans de pensions de Mapfre. Suma't al programa Tu Futuro, ara fins amb un 6% de bonificació per trasllat. Informa-te'n a la teva oficina o a mapfre.es.
Avui, els escamarlans crus dia Mari Marinera amb un 30% de descompte per només 6,99 la safata de 500 grams. A botigues i a dia.es.
En aquest país, tens el dret a protegir la teva intimitat personal dins i fora de les teves xarxes socials. I saps per què? Perquè ho diu la nostra Constitució. Feliç 45 aniversari. Sorteig de la Constitució. Loteries i apuestes de l'Estado. Loteries et recorda que juguis en responsabilitat i només si ets major d'edat.
A veure si ho entenc. Tu anaves a comprar pa i tornes amb un cotxe. Anaves a comprar pa, però has tornat amb una Skoda. I del pa, ni rastre.
Ni rastre. Aquest desembre continuen els Skoda Days amb preus encara més irresistibles. I a més, amb 4 anys de manteniment per a vehicles en estoc. Informa-te'n a Skoda.es.
Skoda.
Mans. Mans incansables que no s'aturen mai. Mans que evolucionen, gaudint del que fan. Mans agraïdes. Mans amb les quals deixem una mica de nosaltres en tot el que fem. El Coto. Artesans del vi.
Cues als centres comercials. El típic, no, si jo no necessito res. Cada any el mateix conte de Nadal. Et sona? Sort que amb Weekendesk.es pots regalar l'escapada local que vulguis a l'instant, triant entre diferents temàtiques. I ara amb les millors ofertes i descomptes. Aquest any regala experiències inoblidables amb Weekendesk.es.
A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa diferents, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. De tot això en diem el nostre tarannà. I aquest és el nostre millor ingredient. Galetes Birba, naturals des de 1893, amb el nostre tarannà.
Companys del Besar d'Aldi, ja ve Nadal! Què farem?
Guanyar-nos a tots!
I amb què?
Amb els nostres regals!
Des d'aquest dissabte tens gran varietat d'aparells de massatge per relaxar-te, com el facial per només 19,99. Aldi, el teu Nadal sempre guanya amb les millors ofertes a Besar. Així de fàcil, així d'Aldi.
Buf, quin embús. Va, jugarem a imaginar coses increïbles.
Que ens abdueix un ovni i ens deixa a l'oficina.
Que estalviem cada vegada que fem benzina.
Però això ja ho fan els il·luminats. Aquelles persones corrents que, per haver contractat la llum amb Repsol, s'estalvien fins a 300 euros l'any en carburant i en les seves factures de la llum i el gas, amb els plans d'energia.
I tu, què esperes per convertir-te en un il·luminat? Contracta la llum amb Repsol al 950 52 50 i comença a estalviar.
Lo tiene el hippie y el banquero, la vecina y el portero, el que es muy bailón y el que trae el cotillón. Es un extra de ilusión.
El primer de gener, cupó extra de Nadal de l'11, amb 80 premis de 400.000 euros. Per només 10 euros, cupó extra de Nadal de l'11. Per Nadal, tots tenim un extra d'il·lusió. Entens tu?
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
A la zona estem a punt de viure una cosa molt especial. El Barça-Girona. Un partit que és molt més que un derbi, perquè és una festa del futbol català. I només a Dazón pots viure aquest partit irrepetible. Entra a Dazón.com, subscriu-te ara per només 18,99 € al mes sense permanència i no et perdis el Barça-Girona el diumenge 10 de desembre.
El perquè de tot plegat.
8 minuts i arribarem a les 11 en punt del matí. Estàvem parlant de la multireincidència, hem trucat a la Maica Navarro, l'ha invocat la Quadrador, sí. I bueno, com sempre, la Maica més clara no pot haver estat.
No pot haver estat, sí.
Ferran, t'he vist apuntant coses.
Sí, no, bé, aviam, jo crec que aquí hem parlat, bueno, jo he tret abans el tema de la reforma del Codi Penal, i ell ha explicat com aquesta reforma del Codi Penal no ha tingut l'efecte esperat. És una reforma del maig o l'abril, si no recordo malament, del 2022, que va impulsar el PDeCAT al Congrés, i ha posat el focus en el problema als jutjats, no? En aquest embut del que parlàvem abans. I, si em permeteu barrejar-ho amb una altra cosa, sí, lamentablement tenim un poder judicial que jo crec que està més preocupat en aquest moment de fer mèrits davant del PP que amb, tot, amb el tema de l'amnistia i anant contra els projectes i els acords polítics del govern espanyol, que de ser àgil contra la multireincidència i demanar més recursos per això. És a dir, veiem com es reuneixen d'urgència i es manifesten davant del Tribunal Suprem contra lleis que no coneixen, com la llei de l'amnistia, i en canvi, per exemple, amb aquest tema no demanen posar-hi solució. I la Maica ha assenyalat molt clarament que un dels problemes el tenim precisament en aquesta poca agilitat de la judicatura. Ella parlava de que si avui en dia doncs, hi ha algun d'aquests delictes i es va amb un judici ràpid, pot ser que li donin, que el fixin per al maig de l'any que ve.
I 2 i 3 anys, ha dit. El que passa és que sí que és cert que algunes associacions de jutges, sí que és cert, Ferran, que han demanat sí, més no, mitjans clar, sí. I que han denunciat aquest mal endèmic que és la paperassa que s'acumula als jutjats, els casos i els judicis que triguen tant a fixar data.
Sí, sí, però el poder judicial no posa
l'accent en això. És evident que està per altres coses.
Està fent política.
Sí, sí, ja fa molts dies. Tu vols portar cap aquí el debat, no?
No.
Jo em resisteixo a portar el debat cap aquí, eh? Sí, podem parlar de la judicatura en aquell sentit, però una cosa és la multireincidència, altra cosa és la batalla que tenen contra l'amnistia. Em penso que la batalla o la manca de recursos dels jutjats és un clam des de fa molts anys, o sigui, no és una cosa nova i una cosa de, i un fet que deia la Maica que és importantíssim és que hi hauria d'haver un clam per part dels governs autonòmics, en aquest cas també dels governs municipals, en el sentit de fer pressió perquè hi hagin més recursos, i això depèn també del Ministeri de Justícia. O sigui, no estem parlant només de la judicatura pot bramar, o no bramar gens, o bramar només en un sentit, Ferran, però el problema hi és, llavors és un problema de la societat sencera, que el problema ara mateix està molt circunscrit als jutjats, on s'apuntava la Maica, sí, però ella, insisteixo, també deia que les diferents rodes de premsa anuals, semestrals, que s'estan fent per part de la Urbana, per part dels Mossos, també haurien d'anar sempre acompanyades amb aquesta demanda de més recursos.
Sembla que ja s'hagi assumit, no, deia la Maica, de els furs creixen un 50%, no? I
bueno, que s'assumeix imposat la fatalitat, no? A vegades, amb aquestes coses, a vegades ens passa, i que fins i tot els periodistes ja ho escrivim als diaris i ho normalitzem, assumir aquesta fatalitat de dir, bueno, això és una cosa que no funciona.
Yeah. Domènec,
No, jo primer m'agradaria veure les dades, perquè si hi ha un creixement exponencial dels furs, crec que no és exponencial, crec que, és que a més està localitzat en certes zones, i avui algunes poblacions de Girona ho estan patint especialment. Bueno, això deu tenir una explicació, és a dir, perquè una cosa és que hi hagi un grup de gent multireincident i l'altra és que això creixi, i si creix hi ha algun tipus d'explicació que probablement demanda de polítiques públiques, segurament. L'altra és que la descripció que ha fet la Maica de la incapacitat dels jutjats, fins i tot per comprovar els antecedents, entès? A mi m'ha deixat, aquesta sí que m'ha deixat bastant al·lucinat, perquè normalment la comprovació d'antecedents de qualsevol persona, jo crec que policialment es fa bastant ràpid, és a dir, de saber si aquella persona té acumulats no sé quants furs i el valor dels furs, però la descripció, és veritat que la descripció dels jutjats, no pel tema aquest concret de la multireincidència dels furs, la descripció dels jutjats, diguem, de primera instància fa anys que és una descripció de col·lapse, i aquí s'han de posar recursos, però insisteixo, és a dir, ara s'ha atacat el Codi Penal, no? Després s'ataca el tema de la judicatura i de quin problema té la judicatura, però si hi ha un creixement exponencial no, però bueno, si hi ha un creixement dels furs, ha d'haver-hi alguna explicació, és a dir, perquè si no, evidentment, quan això passa s'ha d'atacar la situació, això no té cap mena de dubte, però també s'ha d'atacar la situació global, és a dir, i per això també deia, perquè la Maica Navarro parlava de, si ho he entès bé, de grups que es traslladen per Europa. Per això també parlava de delinqüència organitzada o associació per delinquir, que això va molt més enllà de la multireincidència dels furs. Vull dir, per això també deia que el tema de Calella, que jo vaig escoltar ahir, és que, clar, que això, aquesta idea de són 11 persones, les coneixem a totes, donava la sensació d'actuació conjunta. No donava la sensació de 11 casos aïllats, ni molt menys. No?
L'alcalde sí que va explicar que en aquell cas de l'incendi em sembla que va dir que eren 3 persones que hi actuaven, que 2 havien quedat fora i que els veïns havien tornat a trucar, però clar, jo no sé si els 11 fan l'actuació en grup o no.
Per cert, consulta de sentències, no d'antecedents, el que ha de consultar el jutge són les sentències, ara m'ho aclareix la Maica. A veure, són les 10:58. Què? Som voleu anar de cap de setmana o què?
Tu fas broma, no? És que ara ho diria de tot. Jo, estimat, me n'aniré, sí, de cap de setmana. I tu?
Jo no, mira, perquè encara queda una hora de programa.
Ah, però d'aquí una hora pots marxar.
Sí, però a les 12 i estic sortint per la porta de...
A la carrera.
A més, he vist que el Ferran avui porta maleta.
Sí, 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 me'n vaig de cap de setmana. Vaig treballar el dia de la Constitució, vaig treballar ahir. Per tant, no em miris amb aquesta cara, Sergi Embudio.
Ja, bueno, avui,
Embudio. Sí, que... Xavi Domènech, que són les 5, deuen ser, no? Gairebé, 4:58. Sí,
falten 2 minuts per les 5 del matí aquí.
Sí, el veritable heroi aquí és Xavi
Domènech. Quan torni li farem la ola, no? Algú així.
Home, i tant.
Saps que s'equivocarà i vindrà a les 5 del matí.
Sí,
no?
exacte.
Però
exacte,
pot venir a les 5 del matí, que aquí hi trobarà gent. Aquí hi trobarà
sí,
gent.
Sí.
Per cert, heu passat ja per Passeig de Gràcia? Bueno, entenc que el Xavi Domènech no, però una de Passeig de Gràcia a fer-vos la foto al mig del pas de vianants en el moment en què es posa verd el semàfor dels cotxes.
Passat, això. Amb tota temeritat, amb criatures, i tal, aquest any ja no. Ja
jo ho vaig observar ahir, quan vaig sortir del diari, que eren 9:15, la redacció de Nació està allà a carrer Diputació, en Passeig de Gràcia, i vaig veure com quan es parava el semàfor tot un allau de gent allà.
Però allà desenes i desenes de persones.
Sí, avui n'hem fet una notícia i tot el diari, també.
El TikTok fa molt de mal, sincerament.
Instagram, no?
I clar, i el problema és que hi va tanta gent, m'imagino que vols intentar fer allò de que no surti ningú a l'enquadre.
Clar.
Que clar, al final el semàfor dura el que dura. I és el que ja es posa verd, el de cotxes.
I et ve l'autobús,
o et ve els cotxes, un desastre.
Fer allò com quan al Museu del Louvre amb la Mona Lisa, eh? Sortir que sembla que estigui sol.
Sí, allò d'Instagram versus realitat.
Sí.
I això, el Nació hi ha vídeos, fotos i... Sí.